Bona tarda a tothom, aquí a la cita, aquesta cita mensual del tercer dissabte de cada mes a partir de les 4 de la tarda, aquí Priorem Priorat, Priorem la teva veu, Priorem a la comarca del Priorat.
Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat.
Avui parlarem sobre entrevistes de l'estiu, activitats diverses i també el full de ruta actual fins al desembre, perquè aquí impulsa l'Associació Cerdà i en col·laboració amb el Centre d'Estudis Priorat. També fem difusió de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana i tot al voltant de la cultura del Priorat. La teva veu és important. Priorem Priorat. Aquesta és una iniciativa de Cerdà i de Catalunya, l'Associació Cultural de Promoció i de Voluntariat Social. Us parla Josep Maria Ferran. A continuació sentirem les paraules de la entrevista que vam dur a terme a la Vilella Baixa.
Les finestres semblen de paper mullat.
Bé, estem aquí a Cal Centro, a la Vilella Baixa. Avui estem aquí amb Enric. Enric, ara ens explicarà...
Enric Sabater.
Aleshores, vosaltres teniu un comerç dins de la comarca del Priorat. Quantes generacions porteu?
Nosaltres portem 4 generacions actualment.
Quarta des dels besavis, no? Veu ser?
Sí, des dels besavis. Després va ser els meus avis, després els meus pares, i ara som nosaltres, ens toca.
I deu ser des del segle XVIII o així.
Sí, ara estem recopilant informació per declarar-ho establiment centenari.
Molt bé.
Perquè segurament que els teníem amb escreix, diguéssim, més i tot.
Sí, sí. A partir d'aquests moments, què oferiu ara en aquest moment aquí al vostre comerç? Perquè heu canviat durant aquest temps, heu anat actualitzant, i ara en aquests moments què oferiu?
Bueno, nosaltres hem procurat sempre portar la mateixa seguida del que portaven els meus besavis, si bé que al principi ells van començar a fer un establiment de parada i fonda, diguéssim, dels carreters que venien, dels comerciants, dels viatjants que passaven pels pobles, doncs no hi havia cap fonda ni res, i ells, doncs, com que van fer la casa aquí a peu de carretera, doncs van fer des del principi parada i fonda, tenien habitacions, els hi feien els menjars i tot això. Després ja va anar, al mateix temps ja anaven també començant l'activitat de comerç, van començar a fer matança, la matança del porc, abans se feia la matança del porc, doncs, molt més espaiada, no? Potser es feien 3 o 4 vegades a l'any, no? I no en temps d'estiu, perquè no hi havia frigorífics i tot això. Després, el meu avi, el Serenet, va ser el primer que va introduir càmeres frigorífiques aquí al poble, una càmera frigorífica, va posar també l'aigua, diguéssim, potable a la seva casa abans que ningú, s'ho va enginyar de manera, doncs, de fer-ho així ell, i d'aquesta manera va començar, doncs, l'activitat de comerç, no? També per la part del meu pare, que tenien la botiga, el comerç al mig del poble, que era Cal Viudet, doncs allà sí, també tenien botiga de queviures, i l'estanc ja també és molt antic. Llavors, també de la generació del pare de la meva àvia, diguéssim, de la part del pare. I bueno, i després, quan se van casar amb el meu pare i la meva mare, doncs van fusionar el que és l'estanc amb la botiga d'aquí baix de la carnisseria, i és el que actualment venim fent. O sigui, la filosofia d'una botiga de poble de tota la vida, on s'hi pot trobar de tot, a més, la peculiaritat que és estanc i tot, i també tenim, doncs, aquí al costat de la botiga un bar on s'hi pot prendre alguna cosa, fer un cafè, fer un entrepà, que fem al mateix horari de la botiga, i consumir, doncs, si es vol, un entrepà, doncs, amb els nostres productes d'embotits i tot això.
L'alimentació també subministreu a altres botigues, no?, de la comarca?
Sí, va arribar un moment que les mesures sanitàries ens exigien, doncs, un establiment nou, un obrador nou, i per fer aquest establiment nou, doncs, necessitàvem fer una inversió important. Llavors vam decidir, doncs, de reconduir-ho, doncs, de manera que poguéssim fer una mica més a l'engròs, seguint la línia de l'embotit artesà i tot el que es feia als meus avis i tot això, però, doncs, les noves instal·lacions, per poder finançar-les més bé i tot això, vam decidir, doncs, fer més a l'engròs per poder repartir amb altres botigues i restaurants de la comarca i de la província.
Molt bé, avui aquí a Cal Centro, a la Vilella Baixa.
I bueno, els nostres productes són els de la vida, ens hem especialitzat en l'embotit, però a part dels que es feia sempre de la botifarra blanca, la botifarra negra, la llangonissa, tot això, doncs hem introduït coses que ens han vingut de fora, per exemple els patés, les sobrassades, els xorissos, tot això, sempre intentant-ho combinar amb els productes de la terra, és a dir, fem un paté al birranci, fem un paté amb oliva arbequina, paté amb avellana, les herbes del Montsant i també doncs, unes botifarres amb espinacs. Hem decidit doncs, poder doncs, combinar una mica amb els productes doncs, naturals de la terra.
Molt bé, doncs moltes gràcies per la vostra participació i que aconseguiu el comerç centenari i a dins de la nostra comarca, patrimoni cultural i també comercial. Des d'aquí, Ràdio Falset. En el mes d'octubre hem sentit ara en aquests moments doncs, l'entrevista feta al comerç centenari de la Vilella Baixa, a Cal Centro. Bé, des del mes d'octubre doncs, estem portant a terme unes presentacions oficials. Entre elles, el dia 15, vam fer la presentació oficial del joc, el 3B ADN, un joc que de dinàmica de rols per constituir jocs cooperatius. Aquest joc es va presentar al Corte Inglés. Entre ells es va presentar perquè en aquest cas el joc aquest, els mateixos jugadors i jugadores construeixen els continguts del joc. És a dir, i en aquest cas es va presentar les cases de la Vilella Baixa, que segons Josep Maria Espinàs són la Nova York del Priorat. I a partir d'això hi ha uns taulers, a partir d'unes fotos, se fa un tauler com si fos de parxís i jugant amb això, amb aquest joc i jugant al 3B més ADN, doncs s'aprèn els noms de les cases dels pobles. També varen presentar el mateix dia el joc del Nas del Quiume, que és del Lloar, un espai natural en el Lloar que val la pena visitar entre la Moleta i el Roqueral, el Rogeral, de la comarca del Priorat, el Lloar. També van presentar les taules de la Foia. També eren unes fotografies sobre les taules del dia 5 d'agost que se celebra el dinar de la Rosada, no?, de tot el poble. I aleshores també han muntat d'una manera, per mig de fotos, com una mena de parxís, se pot jugar i se serveix per endevinar o saber els noms de les persones que estan almenys en la taula o com se denomina aquella taula o quina casa és. És a dir, són jocs per conèixer entre nosaltres, per donar-nos compte i parar atenció de paratges naturals com el Nas del Quiume del Lloar, o bé donar-nos compte també el patrimoni que suposa les cases de la Vilella Baixa, de 6 pisos, que són realment un mas del que seria a nivell del terme, ubicats dins d'un poble on hi ha cada pis, la part dels porcs, les gallines, tot el que seria els ramats, etc. Això, en el cas més concret de la Vilella Baixa, el va presentar el metge Josep Sabater, que va vindre expressament per acompanyar-nos en aquesta festa al Corte Inglés, on allí es va donar a conèixer a nivell d'oci i de família el 3B més ADN, el joc de les dinàmiques de rol per jugar a casa en cooperació. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. El dia 20, això va ser el dia 15 de setembre, d'octubre, el dia 20, que va ser dissabte, es va constituir el primer club del 3B, Mas ADN, que precisament com uns escacs, que es constitueix un club, se va constituir a l'Ateneu de Tarragona. L'Ateneu de Tarragona serà, en aquests moments, és el primer club de 3B ADN de Catalunya. Allí es començarà a jugar a partir del gener, serà el 14, en aquests moments s'està constituint, i el dia 14 ja en marxa el club, els dilluns de 7 a 9 del vespre estarà obert per totes aquelles persones que vulguin aprendre el 3B més ADN, que és com si fos escacs, però aprendre a cooperar. Això es farà en l'àmbit de la família, de l'oci i de les associacions. Però realment després, el dia 22 d'octubre, es va presentar a l'Institut Municipal d'Educació, el 3B més AN, aplicat a les escoles i als instituts, tot l'ensenyament bàsic. Allí es va fer una exposició i d'exemples com es poden treballar les fraccions, es poden treballar com si podríem dir, les cortesanes, les coordenades cartesianes, de positiu, negatiu, els nombres sencers, els nombres naturals i tots els aspectes d'ubicació que en matemàtiques molts d'alumnes tenen dificultats. Tot això va ser presentat davant on va presidir l'acte el director de Càritas Diocesana i inspector en cap dels Serveis Territorials d'Ensenyament de Tarragona. Això va ser el dia 22 d'octubre. I tot seguit, ara parlarem sobre quan se va presentar a la universitat, que va ser el dia 29 d'octubre. El passat 29 d'octubre es va presentar el 3B més ADN a la Universitat Rovira i Virgili, a la sala de graus de la Universitat del Campus Catalunya. Allí va ser presentat, va presentar personalment en Josep Sánchez Cervelló, catedràtic d'Història Contemporània, escriptor i degà de la Facultat de Lletres. Tot seguit vam explicar en què consistia aquest joc aplicat a la universitat, on s'han portat a terme experiències amb estudiants ja durant el curs passat a educació, a economia i a lletres. Tot seguit es va presentar, va venir de Bellaterra Arcadi Oliveres, catedràtic d'Economia i president de Justícia i Pau, on va fer un comentari i va ajudar a exposar des d'una visió econòmica el que pot suposar el 3B més ADN. A part d'això, va fer unes crítiques, uns comentaris sobre el que és ell habitual sobre l'economia del nostre país. Arcadi Oliveres, en entenem.
Diu, perquè han arribat uns directius nous, han demanat molt salari, etc. I ara tenim una forquilla que consta en els nostres estatuts, que no és de 3 a 1, sinó de 9 a 1. Home, dic de 9 a 1, cooperatiu, no ho trobo. Què vols que et digui? Que el director general cobri 9 vegades més que el treballador, em sembla poc cooperatiu. I vaig quedar un pèl disgustat. Per ser-hi entre parèntesi, no fa ni 15 dies, vaig llegir en el diari que ara, en aquesta època de crisi, els de Mondragón han rebaixat la forquilla i han passat de 9 a 1 a 6 a 1. Que tot i així, ho trobo un pèl exagerat. I vaig quedar disgustat, però només vaig quedar mitjanament disgustat, perquè just per aquells dies va fer figa als Estats Units una empresa que segur que vostès coneixen, que és una empresa que es diu General Motors, de les més importants del món de cotxes. Vaig llegir un informe sobre General Motors i resulta que General Motors també tenien forquilla salarial. No anava de 1 a 3 ni anava de 1 a 9, anava exactament de 1 a 750. Aleshores em vaig plantejar si a Espanya hi hauria alguna empresa que anés de 1 a 750. No em vaig trobar gant, però em vaig trobar una que déu-n'hi-do, anava de 1 a 600. I es diu Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentària. I no únicament això, sinó que encara va ser una cosa més escandalosa. Dins del Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentària, tenen aquesta relació de 1 a 600, però hi havia un ésser especialment privilegiat que tenia una relació de 1 a 1.500. I qui era aquesta persona privilegiada? Doncs era l'antic conseller delegat. El president, que com vostès saben es diu Francisco González, tenia por que aquest conseller delegat li fes ombra, perquè era un tio molt espavilat. I aleshores què va fer? Allò tan típic, a enemigo que huye, puente de plata. Me li va pagar una indemnització de les 1.000.000, me li va deixar un salari còmode, i vés-te'n i jubila. I aquest senyor ha estat durant 3 anys cobrant aquest salari esgarifós. Ara ja no el cobra, ha abandonat el Banco de Bilbao, perquè l'acaba d'anomenar president de Bankia, en substitució del senyor Rodrigo Rato. I és un senyor que té un nom complicadíssim que es diu Goyri Goizarri. Aquest senyor aplica. Ja veuen vostès com va les coses. Una última cosa, i acabo, perquè suposo... Però el detall és important. Resulta que aquesta empresa General Motors, que havia fet figa, va generar un dubte als Estats Units, en el govern. Salvarem General Motors o no la salvarem? Ja saben vostès que el govern americà no és massa partidari de salvar empreses. Aplica molt aquelles teories neoliberals, segons les quals no es pot salvar ningú. Però al govern americà li va semblar tan important, tan emblemàtic a General Motors, que va dir, farem una excepció i salvarem General Motors. El govern americà va posar diners per salvar General Motors. Quants diners hi va posar? 50.000 milions de dòlars. Perquè se'n facin una idea. Segons càlculs de Nacions Unides, 50.000 milions de dòlars és exactament la quantitat que permetria erradicar la fam en el món. Però no, van preferir salvar General Motors abans d'erradicar la fam en el món. I van posar 50.000 milions de dòlars. Van salvar General Motors. I quan la van tenir salvada, el govern americà es va preguntar la segona cosa. I ara aquesta empresa que hem salvat, què farem? La deixarem privada o la farem pròpia de l'Estat que l'ha salvat? Però com el govern americà no és gaire partidari de les empreses públiques, diu no, diu, la deixarem privada. Però això sí, hi posarem una empresa que la vigili. Allò que als Estats Units els agrada tant, que es diuen empreses de management, a veure si aquesta empresa vigila General Motors, que no torni a caure amb els mateixos errors que l'havia fet quebrar, per exemple. I van buscar una empresa americana de management que vigilés General Motors. Una empresa el nom de la qual no ens diu res, però sí que ens diu alguna cosa. És una empresa americana que es diu Carlyle. Carlyle no ens diu res, a no ser, algunes persones segurament sí, a no ser que vostès tinguin cotxe. Si tenen cotxe i han de passar la ITV anual del cotxe, no m'estranyaria gens que la ITV la passessin a una empresa que gairebé té el monopoli a Catalunya, que es diu A+. No sé si les comarques tarragonines també actuen. Doncs bé, A+, que és la que els farà la revisió del cotxe, és propietat d'aquesta empresa americana que es diu Carlyle. I aleshores vaig voler saber qui s'amagava darrere Carlyle. I em vaig tenir una sorpresa, perquè Carlyle és una gran empresa americana que té molts accionistes, però a la llista d'accionistes sortien dos accionistes destacats com accionistes importants que per mi tenien un nom bastant conegut. Un grup d'accionistes es deia Família Bush i l'altre grup d'accionistes, encara més interessant, es deia Família Bin Laden. Exactament. Ja veuen vostès com funciona això. Ho deixo aquí per no entretenir-me més, no sé si hi ha una mica de cloc.
Sí, seguint amb el programa, això és l'habitual d'Arcadi Oliveres, la crítica d'informar sobre com va l'economia i com hi ha que abusen amb sous, amb la forquilla, que vol dir el que cobra menys o el cobra més dins d'una empresa, la proporció que ha d'haver entre el que n'hi ha més i menys, i també el de tema de la distribució del treball, de les tasques, com mesures, com a França, que s'han pres per distribuir i superar la crisi, en el cas d'una empresa, en el cas d'una iniciativa, ni que sigui pública o privada. Però l'important que va ser és que el 3BADN, com funciona a base d'èxit de les preguntes que els mateixos jugadors i jugadores organitzen i munten a partir del tema que volen, perquè el tema de la Facultat de Lletres va ser al voltant dels monuments de la ciutat de Tarragona. A nivell d'economia es va parlar del Museu Dalí de Figueres i, clar, en cada lloc en concret s'elegeix el tema que es vol parlar i a partir d'això és quan es deu utilitzar aquest joc de dinàmica, ADN, que vol dir agilitat, de dinàmica de rols, a construir nexes, nexes de continguts, de relacions entre unes coses i altres de la nostra vida de cada dia, com el de les cases de la Vila Baixa, doncs, Josep Maria Espinàs, escriptor, viatjant, Nova York, què té a veure perquè es diu la Vila Baixa, Nova York, el Priorat, les alçades, noms de les cases de la Vila Baixa, com va evolucionar la Vila Baixa, tot això, i això es fa dins del mateix joc, en aquest cas, en el nivell de l'Ateneu, serà els mateixos pares o mares o els mateixos nois o noies o dins d'una associació. En el cas d'una escola o institut, decidiran el currículum que vulguin aprendre o ensenyar en aquest cas. I en el cas de la universitat, allò que vulguin treballar o tinguin dins del pla d'estudis de la universitat. A nivell econòmic, cada camí que es té èxit, cada tres èxits, doncs, va pujant de moneda, com si diguéssim. Aleshores, cada vegada que fas tres vegades més, al final hi ha una puntuació que és la que fas de joc. Després, quan canvies de rol de la part directiva, el rol 01, passes al rol 02 o al 03 dins d'un joc de 3 persones i fent aquest joc d'aquesta manera, pues, vas descobrint que els coneixements és una cosa i després l'agilitat per respondre des d'una posició d'una direcció a una posició més de ser doncs, tesorer o de ser secretari d'actes dins d'una organització de 3 persones és totalment diferent. Això té una implicació econòmica perquè una cosa és els punts que es guanyen de com jugador, després el que són els punts personals i els punts en equip, perquè es guanya en equip. Per tant, aquest joc té una finalitat que és que sempre ha d'haver èxit o no èxit. No hi ha guanyadors ni perdedors, o tots tenim èxit o tots no tenim èxit. Això fa que, per un costat, se treballin els coneixements, per un costat se treballin iniciatives davant de problemes que pugui haver a l'entorn, i després també ajudes perquè l'altre, si no del costat, no aprèn, el podem ajudar perquè entengui millor allò que estem i ha d'estar preparat per respondre, perquè si no respon, perdem tots. Aquest és el 3B més ADN. Ha estat presentat a 4 premis enguany amb el suport de 10 persones de destacades, escriptors, associacions, persones de tota classe. Ha estat el Premi Josep Parera. El Premi Josep Parera ha recaigut sobre el Palau de la Música. Finalment, es va presentar també el Josep Vidal i Lletxa, que va caure sobre un centre d'acollida juvenil de Navarra, el voluntariat, que en un moment no tenim encara constància, i està també el que seria el Premi de l'Aprenentatge Servei, perquè aquest joc promou l'aprenentatge servei al lloc que s'aplica, sigui a la família, les associacions, sigui l'escola, l'institut o la universitat. Us parla Josep Maria Ferran. Estem aquí a Priorem Priorat. I seguim amb el full de ruta. El full de ruta, perquè el proper dia 28 de novembre se farà la primera rec, a un institut. Una representació escènica cooperant. Es farà a l'Institut Martí Franquès el dia 28 a les 6 de la tarda. El dia 8 de desembre s'aplicarà el 3B més ADN a la Fira de l'Oli Baronia de Cabassers. Com descobrir amb més profit els diversos punts, els diversos tallers de la Fira de l'Oli. I finalment, el dia 12 del 12, es presentarà tot un informe per via digital, per internet, però després amb CD i amb paper, i es presentarà al Correus, a la central de Correus de Tarragona, el dia 12 del 12, a les 6 de la tarda, al mateix centre de Correus. Allí hi haurà una trobada per declarar la cooperació educativa al Dia Mundial, un Dia Mundial a la Cooperació Educativa Ciutadana. Cooperació Educativa Ciutadana, què és? Persones, professionals, entitats, associacions, tot per l'educació del nostre país. Perquè el que es diu, i ara sentirem, el que és l'esperit de l'esperança. El sentit de l'esperança, que és molt important, el missatge de la nostra societat. Estem aquí a la plaça de l'Aleixar, avui 29 de juliol de 2012. Tenim entre nosaltres a Pere Serra. Bon dia, Pere Serra.
Bon dia.
Aquí tenim unes fotos antigues, una processó. Què és aquesta processó?
La cloenda de les missions, no hi ha hagut cap més, de 1955, les missions de la religió catòlica.
Sí, i aquí hi ha la baixada de Sant Blai, no?
La baixada, baixen de Sant Blai, que vam anar a posar hi una creu, baixem i anem cap a missa.
Cap a l'església. Aquest altre...
És del telèfon. Aquí és el que està en la coma, amb els escolans, és l'any 54.
54, és, això és el carrer Major. El
carrer Major.
Aquí teníem una altra foto.
Que és de Doña Rosario, Segimon Artells.
Que es va casar?
Amb don Josep Guardiola Grau, l'any, si van viure, 1891.
Aquí hi ha la inauguració?
No, cap inauguració. Aquí hi ha el dia de la inauguració, sí, el dia de la inauguració del telèfon, al carrer Major, aquí a l'alcalde de Reus, lo Beltran, aquí atès el doctor Vives, vicari general, aquest és la senyora Rosario, aquest de la senyora Madalena, i aquí l'alcalde del poble, el senyor
Josep Maria
Batgevallí.
Aquest és el?
Aquest és el senyor Josep, don Josep Guardiola i Grau, el promotor del casal, que llavors era convent de monges, ensenyant-se, però i del cementiri.
Sí, és el que va donar, i va ser després les monges, no?
Les monges.
I aquí, aquestes tres, què són aquestes tres noies?
Aquestes tres són, la de les mitges, doña Rosario, això són jovens. L'altre és una germana de doña Rosario, que era la gran, que es deia Pilar, Segimon Artells, i l'altre és la filla del Josep, senyor don Josep Guardiola i Grau, que es deia Lola, no sé com se deia més, però Lola Guardiola.
Lola, molt bé. I
aquest és el segon marit.
En aquest cas és una entrevista duta a terme a l'Aixà, per exemple, sobre unes fotos on es veuen personatges del segle XX, i a partir de les entrevistes, en aquest cas amb en Pere Serra, doncs es fa després un buidatge i es fan unes afirmacions. D'aquestes afirmacions surten unes preguntes que es poden jugar després al 3B més ADN. Això més o menys és el funcionament, però clar, com funcionament, com qualsevol joc, el joc de tennis de taula, o dit ping-pong també, o el joc d'escacs, el joc de cartes de qualsevol classe, doncs ha d'haver un lloc on s'ensenyi, i després, doncs, aquest ensenyar, a part d'això, en el moment que es domina, es poden fer treballs escolars, es pot fer qualsevol cosa, visitar museus, que és el que farem a Cabassers el dia 8 de desembre, el dia al qual se celebra la Fira de l'Ole Baronia de Cabassers, i per tant és el que volíem dir avui aquí, presentar a Ràdio Falset aquest joc de dinàmiques de rols que es diu 3B més ADN. A continuació seguirem un missatge d'esperança que ens adreça un senyor, en aquest cas a Riudecanyes, va ser, que també és partida judicial de Falset, posa allí a l'entrada, ara és diferent perquè ja és la comarca del Baix Camps, però a nivell històric, i tenia Riudecanyes una relació amb Cabassers, la baronia de Cabassers, i perquè a Riudecanyes, si vostès visiten el castell d'Escornalbou, parla d'un tal Fray Pere Perelló. Segons Eduard Toda, Fray Pere Perelló va néixer a Cabassers i va morir al castell d'Escornalbou, al monestir que havia allí instal·lat. Allí, a Riudecanyes, a l'església, se guarda una relíquia d'aquest personatge, i per tant, per nosaltres també té un valor cultural, històric, perquè els dies de la setmana, que és del segle XV, ell això és el segle XVI, Fray Pere Perelló, allí ja se celebraven els barris, cada barri un carrer ho celebrava un dia de la setmana, i per això si anem a Riudecanyes trobarem els noms dels dies de la setmana, el carrer del dilluns, el dimarts, el dimecres, el divendres, dissabte i diumenge, menys el dijous. Perquè això va néixer al voltant del Corpus Christi, al voltant de lo que és la institució de l'Eucaristia, i començaven pel divendres, després venia el dissabte, després venia el diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, i llavors el dijous, ja no hi ha el carrer del dijous, sinó que era la festa de tot el poble. Primer començaven per les festes dels barris, i després, i això va durar més de 500 anys. Això és una tradició de Riudecanyes, la relació amb el priorat, doncs que bueno, té una relació de que allí va anar un fill de Cabassers, un fill de la baronia de Cabassers, a la baronia d'Escornalbou, i allí va ser, després de la seva mort, segons Arcadi Oliver, segons Eduard Toda, va ser se va li trencar les mans, se li va treure uns bocins del seu cos com a relíquia, i a Riudecanyes, a l'església, encara es conserva el dit gros, el dit índex de la mà dreta, com a persona que devia fer en aquells moments coses destacades. Segons ell, Eduard Toda destaca que eren miracles, entre cometes, i que realment l'estimava molt el poble i els pobles del costat, i el dia de la seva mort van anar, que en aquella època tothom anava a peu, van anar a peu tots i es van recollir allí al monestir per fer l'enterrament, i tots volien prendre relíquies seves. Relíquies és quan mor una persona estimada i cada un es queda o bé una part del cos, o roba, o coses d'estes, per coses de la tradició, i que realment és interessant aquesta descoberta que van fer a Riudecanyes en relació amb el priorat. I així, fent investigació, fent recerca local, aquí des de Saradai organitzem Priorem Priorat, perquè lo important també és la comarca del Priorat. També a Cabassers ha tingut la iniciativa el cafè de fer una recollida de fotos antigues, i més de quasi 700 fotos han estat recollides, que han estat penjades a Facebook. Ha sigut tot un èxit en el qual podem veure des de Facebook tot les fotos de tota la gent del poble dels del segle final, 19, o final dels 19, 20, pràcticament el 20 i el 21, però sobretot el 20, al principis de segle, fotos antigues des de la construcció de la cooperativa, des de la construcció de la casa del metge. És una experiència extraordinària que serà també presentada el dia de la Fira de l'Oli, Baronia de Cabassers, el dia 8 de novembre. És un missatge obert a tots els pobles del Priorat. Nosaltres estem disponibles a anar a altres pobles, a més de la Vilella Baixa. Ara tenim, en principi, a la Vilella Alta. Ramon Vinyes, un pintor que va morir va néixer a la Vilella Alta i va morir a l'Hospital de Sant Joan de Reus. Allí va ser cuidat fins als últims moments de la seva vida. Tota la seva obra estava dins dels magatzems de l'Hospital Sant Joan, i ara s'ha traslladat. Estem investigant on pot ser ara, si s'ha traslladat l'obra, si està allí. Estem investigant on està l'obra d'aquest prioretí. Ramon Vinyes, estem preocupats. Si algú de vosaltres que ens està escoltant ho sap, es pot posar en contacte amb nosaltres. Sols cal escriure a info@cooperis.cat o bé trucant al 619, repeteixo, 619-79-3969. Moltes gràcies. Seguim aquí, Priorem Priorat. També vam ser testimonis l'altre dia de la vaga, però de la manifestació pacífica, una manifestació pacífica de milers de persones. Ja no vull dir números, perquè si uns diuen no sé què, els altres diuen no sé quant. També diré una crítica, que hi ha gent que ara ja mateix, la gent que fa vaga per els quilowatts que es gasta. Jo no sé en quina base científica es fa això, però el nostre comitè científic, el nostre humil comitè científic de persones de catedràtiques d'economia, no sé quin sistema és aquest. Home, evidentment, si vostès van a una fàbrica en concret, i en aquella fàbrica, però en general, sapiguer si es gasta més electre o no, sapiguer el número exacte d'això, és més màgia que miracles de l'edat mitjana. Aleshores, per a comptabilitzar clarament les vagues, els qui fan realment vaga, és evident els que declaren que fan vaga. L'empresa corresponent ha de comprovar si realment aquells fan vaga o fan una altra cosa. Si fan vaga, doncs realment se'ls ha de descompte, i aquests diners que se'ls ha de descompte, on van a parar? A l'empresa, els que són de la Generalitat van a la Generalitat i aquests diners de què se'n fan? Això és un tema de, crític, de poder-ne parlar, però l'altra cosa és el que volem resaltar des d'avui aquí a Priorat com a comarca dins de les comarques del Camp de Tarragona. És el fet de la manifestació de milers de persones que en plan pacífic se van manifestar aquest dia 14 que va fer a dins del teu cor i vaig estar parlant a la gent que estava per allí, que els hi semblava, uns dient que encara faltaven gent, però és que estava a la Imperial Tàrrega ple i encara hi havia gent al balcó del Mediterrà, tota la Rambla nova plena de prioratins, de la Terra Alta, de tots els puestos. Allò va ser una gran concentració i el més important va ser una concentració pacífica. Els incidents, altres incidents, jo també davant d'aquests efectes que passen, hi ha moments d'incidents, tant si hi ha càrregues policials com si no, jo des d'aquí faig aquest manifest, el silenci davant del dolor. En aquest món existeix el dolor dels que pateixen una malaltia, els que la conviuen amb la persona malalta. El dolor dels pares i de les mares, que també són persones i a vegades ens equivoquem. El dolor dels que sofreixen la violència física, verbal i no verbal. El dolor dels que corren riscos en espais de violència verbal i no verbal amb altes probabilitats de reaccions violentes físiques. El dolor dels que per culpa d'uns o dos o tres s'estigmatitza tot el col·lectiu, sigui de raça, treball, edat. El dolor que pateixen les persones pels errors d'altres. El dolor dels que s'han errat i no volien fer-ho. El dolor de les víctimes que passen per un lloc d'alt risc sense saber que allò és així, ignorant, i reben la violència dels demés. Però sí que és segur que els nois i les noies no poden perdre mai el vostre paper. Els pares i les mares no poden dimitir mai de ser-ho i els professors i professores no poden deixar de donar exemple. L'Evangeli diu en els textos que qui no erra, qui tiri la primera pedra. Però tenim la solució. Començar cadascú dels nostres ciutadans i ciutadanes a corregir els nostres propis errors, sentir en el propi cor el silenci i demanar el perdó. Això es farà, es llegirà aquest manifest el proper dia 28 de novembre, en aquest acte a l'Institut Martí Franquès, i així també es llegirà a davant de la Casa de Correus de Tarragona el dia 12 del 12, en el qual se farà aquest entregament, aquest lliurament adreçat a la UNESCO per demanar patrimoni immaterial tota la cooperació educativa ciutadana. Això és el nostre repte i això és el nostre compromís. Això és el nostre full de serveis i això serà el full de ruta de cara al 2003. També aquest estiu vam convocar els músics, la història dels músics, i en aquest cas va ser a Cabassers. En això vam entrevistar músics del poble i músics que venen de fora i tenen relació amb ell. Anem a sentir alguns fragments d'aquesta entrevista col·lectiva sobre el tema dels músics de Cabassers.
La portava un escolapi i em va enganxar quan en tenia, amb el canvi de veu, els nois canvien la veu
abans dels 14 als 15 anys, que és un moment que, sabeu aquell anunci del Trinaranjos que fa un gallet als nois? Doncs és això, és el canvi de veu. I aquella edat no és convenient que els nens o nois cantin, perquè s'està produint molts canvis, és el pas a l'adolescència, el mateix vocalment. Doncs aquella etapa, que em va durar més o menys un any menys, doncs l'Escolapi em va enganxar perquè fes de secretari de la coral i després em va enganxar per dirigir-la. Als 15 anys ja dirigia una coral infantil amb nens de 7 o 8 anys i a partir d'aquí vaig continuar els estudis. Després, per una d'aquelles casualitats, vaig començar a fer de mestre de primària, d'especialista de música a la primària. Posteriorment i simultàniament vaig començar a dirigir corals d'adults, de gent més gran, corals a veus, i també vaig entrar a fer de professor de llenguatge musical a una escola de música a Molins de Rei. I posteriorment també, i simultàniament, és a dir, tinc, com es diu això, pluriempleo, que es diu, però és que clar, evidentment no tinc jornada completa a cap dels tres llocs, dono classes a la Facultat de Ciències d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona als futurs mestres de música, de mestres especialistes de música. Lo de la composició, que això ho he sentit 6 vegades i m'ha sonat una mica estrany, jo no em considero compositor, jo faig música per nens. He fet 11 cantates infantils, una cantata infantil és un conte explicat amb cançons i amb text, i he fet en total unes 200 cançons per nens. Però això, malauradament, en aquest país no es pot viure d'això, si fes, és un hobby, m'agrada molt fer-ho, però la meva tasca, vaja, jo em considero professor de música, no pas compositor, tot i que sí que faig aquesta altra tasca.
Molt bé, per tant hem trencat el gel, passem a un altre gel. Mira, aquí hi ha un document del Joan Lletxa, que vols llegir-lo tu? A veure, és un contracte que va trobar a casa seva, de qui és aquest contracte? De qui és? D'un pare o del teu tiet? Vale. Doncs bé, això és un document que data del segle de l'any 1926. És a dir, que fa anys, eh? I diu exactament que la societat musical, la Lira, d'aquest moment, en comú acord social, van comprar un trombon a Joan Massip Morell. No sé, el coneixeu, Joan Massip Morell? De Cal Morell, veu ser? De Joan Massips. No? Va ser... I va costar 110 pessetes. I què van fer? Pues què van fer? No les tenien. Llavors van defar i cada un dels membres que formaven el grup li van deixar uns diners a aquesta persona perquè el pogués comprar, i llavors a cada vegada que anava a fer una actuació, pues, li anaven restant els diners. I això es va liquidar al febrer de 1989, a 1929, és a dir, que va estar exactament 3 anys, aproximadament 3 anys, per fer la liquidació de 110 pessetes. I és interessant perquè hi ha les persones que li fan el deute, generalment 12 pessetes 65 cèntims, la majoria, i n'hi ha 3 que són 5 pessetes 50 cèntims. Entre ells està el Josep Rosselló, Josep Massip, Josep Caral, Josep Vidal, Josep Vilalta, Josep Sabater, Joan Lluís Bartolomé, deu ser, perquè és una ella, Salvador Lletxa, Ignasi Massip i Miquel Prats. Aquests són els que li van fer el deute. És curiós, de músics, que no era com ara, sinó, bueno, abans, ara pot ser els bancs, que deixen diners, no? Però en aquesta època, doncs, van fer en 10 membres, li van deixar aquests diners perquè els pogués comprar el trombon. Doncs bé, entrant en això, passem a l'Orquestra Montsant. L'Orquestra Montsant, l'Amadeu, no?, que tinc a la meva esquerra, vas pertànyer, no?
Sí, vam ser dels fundadors, el Joan.
A veure, doncs explica-ho. A veure, vas ser dels fundadors i quants anys vas estar, més o menys?
No, anys molt pocs, perquè de seguida vaig anar a l'Emili. Jo l'any 46 ja vaig ingressar a l'Emili, potser portàvem 3 o 4 anys, o sigui, tocant màxim.
És a dir que...
Exactament, el que vam inaugurar no ho recordo jo.
Que ubicant una mica del 42 o el 46 o així, no?
Sí, sí.
Els anys 42, 46.
42 o 43, no ho sé exactament.
Que era la postguerra, eh?
Vam inaugurar un any per Nadal. Mm. I estava com el que estem ara aquí, amb el taló tirat, tots nosaltres a darrere, i l'Ignasi, que era el nostre director i professor, va dir, vinga, nois, va, vam començar a tocar, i el moment que començar a tocar van anar pujant el taló, i totes les nenes de llavors, entre elles la meva dona també, a tirar-nos de caramelos cap dalt i...
Animar la cosa, no? Perquè poguéssiu estudiar, no? I vas estar 3 anys, més o menys, fins a l'Emili.
Jo fins a l'any 46. No sé quin... Que recordes quin any va començar, Joan? Tampoc, ja... No sé. No ho sé exactament, però...
Baixa músic, després de sortir de casa a la nit.
Ah, mira.
Però cada un tenia un pretext.
Sortir de casa a la nit.
Bueno, quasi que també se sent així, perquè ara comencem a trencar el gel, eh? Llavors era un pretext de sortir de casa, perquè si no, no podia sortir, no? Que hi havia disciplina i en l'excusa d'anar a tocar, no?
Al carrer tampoc, això, al carrer és veritat. Tocar les postes de les noies, jo crec que les noies, pensava-ho així.
Pues el nostre estil és això, primer consultar llibres científics o historiadors que han dut a terme l'estudi, com Eduard Toda, en el cas de Riudecanyes, o Salvador de Brocà, en la història també de Riudecanyes, que ell va fer a l'any 86 la història de Riudecanyes, des de la seva fundació, recuperació històrica fins a l'actualitat. Per l'altre costat, després anar a buscar el que falta que els historiadors no han dit, a la memòria històrica de la gent i obert en un acte públic que pot assistir qui vulgui, i en aquests actes és quan també es descobreixen des de la memòria de les persones i les idees, les iniciatives que van tenir de joves, els motius per què anaven i van muntar una orquestra, un conjunt musical per sortir de casa, perquè si no no podien sortir, i aleshores, doncs bé, eres tot una vivències personals al voltant de temes que després es treuen coneixements, es treuen habilitats i es poden jugar al 3B més allà. A continuació seguirem amb les entrevistes en aquest món de la música.
El professor que tenia, doncs, ja portava la banda, no?, que hi havia músics, doncs, aquesta, l'orquestra va ser fundada només per aquell Josepet que ens va ensenyar de nota. I vam comprar els vaig posar el nom de Vares, el model, el saxofon tenor. I cada qual vam tocar els trompetes i vam arribar, doncs, a tindre vocalistes i a tocar pels pobles i aventures, no en vulguis més, eh? Perquè anàvem amb un camionet del Filipet que tenia 4 o 5 rodetes com una bicicleta, que el piano sol ja havíem de baixar perquè no podia. Aventures, per anar com dalt, a la Bisbal, aquella pujada amb regalet, a tindre bona sempre peu per allà espenya el camió. Les aventures grosses, eh? Però és jugant això que hi penso, tot això hi penso, eh? Però fem la feina. Érem, no ho sé, eh? Érem addictes, no vam amb allò, i el Mareu, pobre, no ho va veure tant, perquè per exemple estàs 3 o 4 anys només, tu, no?
Em van fer anar a fer de soldat.
Per això que tu vas haver d'abandonar, però bueno, nosaltres no, ja vam aguantar bastants anys, eh? Però al final, doncs el que diem, de cases, tens fills, tot el que dalt...
Quina any va ser la fundació, no? Sí.
Eh?
Quina any va ser que vam començar, no? Recordo.
L'any de la fundació.
Ai, fill meu, no és que va ser per poder sortir això, jo no, era un noi molt jovenet, jo no duia tots 2 anys més que jo, 3, aquella època és molt, això.
La mama diu que el
43.
43-44,
eh? 43-44. 77. 46
i
bàsic, no sé, però us he de dir que vam arribar a fer un vocalista, concerts, eh?
i portàvem els pianos i tot. I vam agafar pedregades i pluges, tot el que com de Déu, però nosaltres endavant sempre.
Molt bé. I també hi havia el Vicent, no? Tu també hi ets del grup?
No, no.
No? És més tard, tu.
No hi ha cap més que ells que d'això.
Ah, doncs així els dos, o l'Amadeu i Joan.
Del... I el Tot Francesc i el Tot de Cala Monja.
Sí. No hi ha cap més. Aquests no han pogut vindre, han estat invitats personalment, però no han pogut vindre i se disculpen. I també els, ja els direm que els han trobat a faltar, però tenen altres problemàtiques familiars i això. Però bé, aquí teníem els dos testimonis de l'orquestra Montsant de mitjans del segle XX. Eh?
Sí, no, ho tenen nous, tot, cantant, tot nou.
Eh? El vocalista.
I vocalista i tots, eh? Molt bé. Molt bé, doncs. Doncs bé, farem un aplaudiment al Ricard, que ens ha fet l'entrada. Un aplaudiment. I un aplaudiment als dos que queden, que avui són presents aquí, eh? El Joan i la Mareu. Bueno, ara els li toca el Vicent. Vine cap aquí, Vicent. I la Mareu anirà al teu lloc. Farem com uns escacs, anirem canviant de lloc i peces. Tots tindrem i parlarem i anirem explicant les nostres aventures. Què tocaves tu? Què tocaves?
La trompeta.
La trompeta?
La trompeta.
I en quin grup anaves?
Bueno, un grup que va fer, doncs, encabat d'aquestos.
Que van plegar,
eh? Van plegar, el Rosselló Jove, el Rosselló Jaco, el Boterassa, Josep Maria Boterassa, el Paco.
Van fer la banda,
eh? Van fer com una orquestra.
Una altra orquestra. I quin nom li dieu, en aquesta orquestra?
Igual, a Montsant.
Montsant.
Més com a banda, això.
Sí, era...
Bueno, de l'orquestra vau passar a la banda.
Sí, perquè, doncs, el Rosselló, doncs, tocava el Bombardino i... I era més aviat clarinets, no era.
Instruments, d'aquesta, nosaltres era més aviat banda pascalls, poble, dos serranis, coses.
Vale, això més aviat així puntual, en vez de fer ball i així, més era passacalles, més cosa més puntual, no? De festes i així. A veure, i vosaltres vau anar junts, vosaltres ja?
Amb això sí, sí. Amb les altres coses no.
Vosaltres qui us va ensenyar?
Som pare del Lluís Navàs, ens va ensenyar. Vam començar a 16 i en vam quedar 4.
Que vau continuar, no? Bueno, i llavors l'Ignasi, què feia per ensenyar-vos la música? Què feia? Explica.
Al costat d'ell, el piano i el mètode, doncs, la lliçó cada dia que tocava i que no passessis aquella no començaves l'altra.
Començava la partitura.
I ell t'acompanyava una mica en el piano i si fallaves te tornava a fer començar i si et fallaves tres vegades, la mateixa, per demà. I si no la passaves bé, vuit dies. Oh, escolta, sí. Sí, sí. Sí, sí.
Em recordo que sí, el llibre...
Jo em recordo que el llibre de Solfa, pues, sí. M'ho vam comprar, feia rai per comprar-lo també, perquè no hi havia quartos per comprar, però doncs jo doncs, m'espavilava a fer un quartet, també, a comprar, o sigui, a buscar metralla, per les CSR, si qual venia. Jo a la música hi tenia molta fe, que crec que no hi ha ningú més que hagi tingut la fe que he tingut jo.
Bueno, cada un ens veiem, no?
Jo vaig començar dient això, perquè era jovenet i m'agradava la música. I per cert, doncs s'ha acabat quan ja vaig ser gran. No sé, tenia ganes que les meves filles també els hi feia comprar el llibre i els feia estudiar solfa, i la Maria Rosa mateix també. I eren petitetes i ja els ensenyava la solfa jo.
Llavors, una cosa important, la música se transmetia de pares a fills, a filles, en aquest cas a pares a filles.
Bé, donem gràcies per tant a Ràdio Falset perquè d'aquesta manera expliquem els mètodes doncs, de la nostra recerca. En vez de fer un estudi als arxius i als llibres directament, ho fem, però després anem a les persones, quan les convoquem en públic i aleshores cada un pot dir la seva, com en aquest cas, datar una una fundació d'un conjunt musical per mig de les persones que estaven allí presents i la manera que se'n recorden, perquè aquell any es van casar i llavors aquella diu amb certesa la data va ser aproximadament aquest any, mentre que els altres no se'n recorden. Per això que és molt important aquestes experiències de cultura participativa, de cultura ciutadana, i no com es va manifestar i ens va expressar Arcadi Oliveres, de que la nostra societat està idiotitzada. Idiotitzada en el sentit de que al segle XX ja dien l'alienació, alienació, alienada, el capitalisme aliena la societat, els entreté en activitats concretes, que és l'opi del poble. Ell va fer una crítica moderada, que també tot s'ha de participar i tot és important, com el futbol, però la dedicació d'hores, la negació dels interessos comuns, com les associacions de veïns, la participació en les societats recreatives, les associacions i la dedicació en exclusiva en un camp concret, és perjudicial pel nostre país, perquè el nostre país més que mai necessita ciutadans, ciutadans i ciutadanes crítiques, cultes, preparades, que sàpiguin dir el sí o no i sàpiguin demanar amb pacificació i també sàpiguin dir i comunicar als que governen quin estil de governs volem, quina transparència han de tenir, perquè moltes vegades amb centres d'interès, sigui el futbol o altres activitats, deixem, abandonem els altres i aleshores, si el país no funciona, no funcionem tot. Per això diem i manifesto que hem d'anar a votar. Votem el que vulgueu, però anem a votar. L'abstenció és el passotisme, és el que diríem, feu el que vulgueu, com si en família ens reunim i hem de votar comprar una finca o hem de votar fer alguna inversió i vegis que els teus fills o la teva dona o el teu home no vol votar, vol dir que no vol entrar en el projecte. Per tant, la votació és molt important. El silenci otorga, ja ho diuen. Per tant, el silenci ens fa còmplices de la mala situació. Per tant, des d'aquí, simplement, ja per acabar, hem parlat de la presentació del 3B més ADN en els diversos llocs, el Corte Inglés, a nivell de l'Ateneu de Tarragona, a nivell de l'Institut Municipal d'Educació en l'ensenyament bàsic, a la universitat. Hem parlat dels jocs, les cases de la Vila Baixa, el nas del Quiume del Lloar, les taules de la Foia de Cabassers. Tenim el projecte en marxa, que si algú de vosaltres en sap alguna cosa ens pugui dir. I si algú de vosaltres, el poble que sigui, des de Cornudella, Ulldemolins, Torroja, tenint idees o hi ha coses que treballar o part de la història que recuperar, ens podeu posar en contacte amb nosaltres. El contacte electrònic és info@cooperis.cat. Cooperis de cooperació. Cooperació per la inclusió social. I el telèfon 619-793969. Repeteixo, 619-793969. I ara ja, simplement, despedir-nos fins al tercer dissabte del mes que ve a les 4 de la tarda. El dia 15 de desembre, aquí estarem amb vosaltres, a Priorem Priorat. Un agraïment molt estret i molt fort a l'associació Ràdio Falset, que enguany ha complert 25 anys. Que aquests 25 anys siguin els primers. D'aquí 25 anys els puguin tornar a celebrar. Perquè les iniciatives on hi ha llibertat d'expressió, com Ràdio Falset, s'han de defensar perquè la llibertat d'expressió, companys i companyes, cada camí n'hi ha menys. Endavant, fins al tercer dimecres, el tercer dissabte de cada mes, en aquest cas el 15 de desembre, aquí a Ràdio Falset, a les 4 de la tarda. Bona tarda a tothom. I tristeses de colors enganxats. Vas contra el vent, senyor del castell. Juga, tira i juga, que si guanyes seràs el rei. Juga,
sent.